sí, surar en el moviment independentista i allargar el temps del pujolisme a la presidència de la Generalitat.
Junts pel Sí.
Era Junts pel Sí. Junts pel Sí beneficiava l'abraçada de l'os. Esquerra Republicana renunciava a avançar com a partit i li donava triomfos a Junts, que va perllongar la seva, diríem, la seva supervivència política es va allargar. Ara, amb la decisió d'avui, amb la sortida del govern d'avui, això s'ha trencat definitivament. També s'ha trencat definitivament, jo estic molt d'acord amb el que deia el Marc, ha acabat definitivament el que pugui saber de l'antiga Convergència. Ara caldrà veure aquest espai com s'articula. Ara Esquerra Republicana té l'oportunitat de fer un model de partit que realment tingui vocació hegemònica sense tutelatges. És a dir, pot fer el Scottish National Parties a Catalunya, que és un partit nacionalista amb un ideari bastant d'esquerra. Recordem que a Escòcia el Partit Nacionalista Escocès ha desplaçat totalment en molts aspectes i en algunes eleccions els ha escombrat als laboristes. Llavors, Esquerra Republicana està orientada d'aquesta manera. Clar, per aconseguir aquesta hegemonia en el catalanisme i ser un partit troncal a Catalunya, necessita desplaçar ara a un altre adversari. I per això en el llibre de Marta Rovira i Junqueras el que planteja és que els socialistes són els seus adversaris. Ah. Ara, un cop el pujolisme està arraconat a una via de l'independentisme màgic, que és el que representava Rahola i alguna sèrie de gent fa 20 anys, diríem, un cop aquests estan aquí, a Esquerra se li planteja aquesta oportunitat. No és fàcil fer-ho. Clar,
no és fàcil, sobretot perquè tens un govern amb 102 diputats a la contra.
I perquè, agafant l'expressió Mila, l'estratègia, justament, d'Esquerra Republicana serà fer l'abraçada de l'os al que és el seu principal enemic, amb totes les contradiccions que això implica.
El PSC.
Sí,
sí, però sí, aquí són dos ossos molt
no forts.
Eh?
Que no abraci el PSC perquè s'ho s'ha escaldat.
De totes maneres, jo recollint el que deia el Marc, crec que serà molt interessant veure la composició a curt termini del govern. És a dir, jo també estic d'acord amb el Marc de que hi ha el dubte de si aquest govern serà provisional o definitiu. Crec que un indicador serà si entren alguns consellers només i altres carpetes queden sota la batuta de consellers que ara ja hi són, perquè poden ser carpetes susceptibles de ser negociades.
Vilagrà ha apuntat cap a aquesta direcció de moviments.
Bueno, perquè estava molt dimensionat, aquest govern era molt expandit precisament perquè havia de donar capiguda a dos fòssils.
Sí, però també...
Es pot fer la congestió aquesta, eh?
Sí, sí, es pot fer la congestió, però així com aquesta congestió pot ser de caràcter definitiu, també pot ser una carta que tu et guardes per si necessites per negociar, en aquest cas, per exemple, amb els comuns, una hipotètica sessió de conselleries en el partit de Jéssica Albiach. Jo crec també, com plantejava la Mila, que estem en el moment zero de després del 14 de febrer, amb una diferència, i és que en l'aritmètica, en l'equació, ja no entra Junts perquè s'ha autodescartat. I, per tant, crec que en els propers dies tornarem a veure com Pere Aragonès recupera aquella premissa de vull fer el govern del 80%, vull teixir aliances...
Ahir va apuntar amb el tema del 80%, però...
Amb la CUP i els comuns, dins d'Esquerra Republicana no es contempla que el PSC sigui un soci prioritari, vull dir que l'estratègia serà geometria variable, sí, intentar visibilitzar que ells intenten també negociar amb Junts, per exemple, els pressupostos, i que en tot cas si han de recórrer una força com el PSC és perquè Junts no sabe a negociar, és a dir, l'estratègia serà aquesta. Però deia que estem en el moment zero perquè, per una banda, escoltem a Pere Aragonès dient hem de recuperar aquest govern del... Ho vull teixir un govern del 80% i apel·larà directament a Comuns i la CUP, i per una altra banda també vam veure Jéssica Albiach amb la proclama de s'ha de construir una nova majoria progressista, que és exactament el mateix que deia després del 14 de febrer.
Ahir va començar
però existeix aquesta majoria.
Ahir va començar a aparèixer el debat.
Sí, aritmètica sí, política és una altra cosa.
Aritmètica, quina és l'aritmètica que dona resultats d'aquesta...
Home,
aritmèticament és veritat que Esquerra, Comuns i PSC sumen. Però políticament... Però políticament... Altra cosa és què desitja Esquerra Republicana i què desitjaria Esquerra Republicana? Necessitar al mínim el Partit Socialista.
Sí.
Aleshores,
També quines el Partit anàlisi... Socialista li interessa tampoc no implicar-se massa, perquè la cosa aquesta de sostenir un projecte independentista...
Clar, per això és el que deia, que d'alguna manera el marc de Salvador Illa estarà acotat per les necessitats que hi hagi de Pedro Sánchez a Madrid.
No,
pel que fa als comuns...
De fet, perdona, fixeu-vos que PSC no ha parlat ningú.
No, el primer a parlar no és fins dilluns.
Avui a la una del migdia Salvador Illa,
no
que vol fer una valoració. Ningú ha dit res. Ara, Pedro Sánchez va treure el peu abans de que pogués parlar al PSC. No, ja faig una valoració, un moment. Perdeu-vos, que he de fer una valoració. Sí. Ho acabo de saber, però ja valoro.
Però ja en la línia que havia manifestat Illa, és a dir, Salvador Illa no havia... ha parlat d'eleccions, no ha parlat de moció
però no ha sigut Illa el primer a parlar.
Perquè sap perfectament que el que els interessa és estabilitat, perquè si s'apreta el botó nuclear aquí, també suposa apretar el botó nuclear a nivell estatal.
Però, sobre la feblesa que pugui tenir Esquerra Republicana en aquests moments, és obvi que necessiten suports. Podrien, de cara als pressupostos, podrien prorrogar pressupostos, també.
Sí,
podrien
prorrogar... És renunciar a 3.000 milions,
Sí, sí.
Podrien prorrogar
tècnicament...
I perdoneu, però Lluís Salvador, dijous, en un debat d'una moció econòmica al Parlament, ja va deixar anar aquesta possibilitat, afegint-hi correccions per poder incorporar justament aquests 3.000 milions.
Això és fonamental.
No és l'escenari desitjable per part d'Esquerra Republicana, però no és descartable, perquè, insisteixo, els hi fa molta basarda aprovar els pressupostos de la mà del PSC. Però deixeu-me obrir la carpeta dels comuns, perquè ells justament es reuniran de forma extraordinària l'executiva aquest dissabte, i això no és casualitat, perquè ja aquests últims dies hi havia el debat sobre si convindria o no convindria el partit intentar entrar al govern. I la veritat és que hi ha pulsions de voler intentar una aliança amb Esquerra Republicana, no només per revaloritzar els 8 diputats que tenen el Parlament de Catalunya, sinó també amb vistes a les possibles aliances que es puguin teixir a Barcelona a les eleccions municipals. És a dir, per ells, afiançar una aliança amb Esquerra Republicana ara a nivell nacional també suposa, d'alguna manera, tenir una vàlvula de seguretat a les municipals si, per exemple, hi ha una aliança entre el PSC i un altre partit que podria ser Junts si és Xavier Trias el candidat. Vull dir, això és una anàlisi que tenen present els comuns i, per tant, també hi ha un interès no només per revaloritzar-se a nivell nacional, sinó també per apuntalar a Barcelona i per apuntalar també el suport d'Esquerra al Congrés dels Diputats.
Comuns, perdoneu, comuns. He dit, ostres, és que m'ha entrevistat a Laura Vilagrà fa ja gairebé 2 hores. Evidentment se li ha preguntat per l'entrada dels comuns. Per qui no ho hagi sentit, que no estava despert aquella hora del matí, que és molt probable, perquè un dissabte a les 8 del matí ser despert és una heroïcitat.
És que tenen nens petits,
sí.
I tant.
Ha dit exactament això sobre l'entrada dels comuns. Tanca la porta a la possible entrada d'un altre partit o no la tanca?
Bé, en aquest sentit, nosaltres, Esquerra Republicana, ens veiem amb cor de tirar endavant doncs el nou govern, amb consellers i conselleres, evidentment, que entraran nous al govern, que per tant significaran un reimpuls, que evidentment això significarà doncs aquelles conselleries que directament no portàvem, segurament doncs alguns aspectes que aniran canviant, però en qualsevol cas, en aquests moments no ens plantegem doncs obrir-ho directament a negociar amb altres partits.
En aquests moments no ens plantegem obrir a negociar el govern, diguem-ne, el nou govern, amb altres partits.
Altra cosa és quines condicions posaran els altres partits que necessites per continuar la legislatura. Vull dir, per això dic que els comuns intentaran jugar les seves cartes.
Jo, molt breu, i és per discutir-ho amb la Mila a just
veure.
No, sobre un adjectiu. L'adjectiu màgic, jo el posaria a l'altra banda.
Sí,
perquè creure que una taula de diàleg que no s'ha reunit mai, que ningú l'ha vista i que no té ni agenda, tractarà l'autodeterminació, també té un punt de màgic. Vull dir, jo crec que les dues vies ara estan a Hogwarts, Cadascú són dos màgies diferents, no? Però vull dir, el pragmatisme d'Esquerra tampoc el veig, perquè Adif ha gastat el 18% del pressupost aquest any, també un any més. És a dir, no hi ha hagut cap millora de la relació entre Madrid i Catalunya en termes substancials de compliment. Des que Esquerra aprova els pressupostos allà, no hi ha hagut cap millora substantiva.
El problema és si hi ha alternativa.
Sí. Ja no. I a mi m'interessava el de Cuevillas, el tema de partit i moviment. És una jugada arriscadíssima, però per una banda mates la llista cívica i tot això, perquè clar, si ja tu ets la llista brandada, ja no deixes espai a que es...
No,
que
se poden ajuntar, eh?
Sí, per això, aquell fantasma del quart espai independentista el mates bastant. Ara, pot sortir bé, perquè de la diada va anar bastanta gent, perquè poden jugar amb el cabreig i l'enuig de la gent, però clar, són 10 anys de mobilització, també és un risc tremendo de jugar la carta de mobilització, perquè igual la gent ja està cansada de mobilitzar-se.
És el que s'ha vist.
Però també està cansada dels partits, diguéssim. Llavors, ho hem de veure. El que passa clarifica moltíssim. És el que tu dius. Si un espai s'autodefineix com a moviment, et clarifica moltíssim també les coses.
Jo crec que... discrepo una miqueta del que deia la Sara, de que Esquerra tindrà dificultats per pactar els pressupostos amb el PSC, perquè el PSC, pues això, el 135, el no sé què, el no sé quant, d'acord? Però això és el llenguatge.
135?
No, és el partit que va...
del 155, del 155, ah, perdona. És que no t'entenia.
Sí, no.
El gran veto és de Junqueras, eh?
Sí. Però jo crec que és un veto per la competència, per aquesta hegemonia segona que dèiem, però deixa'm una cosa. A veure, una cosa és que tu, a nivell estratègic, et plantegis, en aquest cas, substituir, per exemple, l'àrea metropolitana al PSC, perquè sense això Esquerra Republicana té molt difícil consolidar una majoria a Catalunya que el perpetuï en el poder, això està molt clar. L'altra cosa és que en aquesta conjuntura en concret, Esquerra Republicana no ha de tenir cap dificultat per tenir arguments per pactar amb el PSC els pressupostos, perquè estem en una conjuntura dificilíssima, perquè nous pressupostos significa incorporar més de 3.000 milions que amb la que està caient aquí ara és un moment important, i per una altra cosa, perquè també pots vendre tu això com un toma i daca al teu recolzament als pressupostos de Madrid, perquè també Esquerra Republicana té molt fàcil argumentar que el pitjor que li podria venir a Espanya és un govern PP-Vox i que, per tant, s'ha de sostenir aquest govern que hi ha ara, aquesta majoria de govern, s'han d'aprovar uns pressupostos perquè també a Espanya venen els fons europeus, etc. És a dir, des del punt de vista argumental, cap dificultat.
Sí, però jo crec que hem de
distingir... 10-12, perdoneu, és que no...
El
Carles ha de parlar, però serà després de la publicitat.
Quasi.
RAC 1. Si vibras con un gol en el Camp Nou o en Cornellà al Prat, ya seas culé o perico, tu lugar es DAZN. Disfruta de los partidos de este fin de semana del Fútbol Club Barcelona y el Real Club Deportivo Español, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Culés, pericos, bienvenidos. Suscríbete en DAZN.com.
Diumenge 9 d'octubre, durant tot el dia, t'esperem a la 24a Festa del Bolet de Ceba.
L'únic lloc del món on trobaràs bolets, segur.
I productes autòctons, tastets de bolets, jocs pels nens, concursos, passejades amb poni, carpa de tallers i espectacles.
Festa del Bolet de Ceba, diumenge 9 d'octubre.
Ceba.cat.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Don Giovanni de Mozart, comèdia i tragèdia al voltant del mite de Don Joan, protagonitzat per Carles Pachón, Maite Alberola, César Cortés i Tina Gorina, entre d'altres, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, del 19 al 23 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Entrades a operacatalunya.cat.
Sé que tenen aquests batalassos que t'atrapen.
Jordi, són les 10 del matí i estem a punt d'obrir.
Res, ara em prenc el te i d'aquí 5 minutets estic llest. Crec que avui pot ser un gran dia. Qui ho cantava, això?
Arriben els dies, Galeries. Sofàs i matalassos fins a un 40% de descompte. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 15 d'octubre Lucía Lacarra i Matthew Golding.
Les estrelles mundials de la dansa s'inspiren en la música i l'estètica dels anys 60. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
Emporta't amb La Vanguardia les mantes Montse Interiors, ideals pel sofà o pel peu del llit, i deixa't abraçar per la seva suavitat. Entra al web montseinteriors.com i aconsegueix la teva per tan sols 19 euros amb 95. Només amb La Vanguardia.
RAC més 1 podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies, a RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'APP de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
La família Sants Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
El vermell d'un gran reserva, el taronja de les melmelades i les carbasses i els bolets, el groc a les fulles que cauen, el verd a les que es queden. I les millors postes de sol acaben en rosa mentre se sopa. Ara, amb un 25% de descompte, torna a somiar on els colors donen vida a la tardor. Paradores.
Onzenes jornades gastronòmiques del peix de Llotja i l'arrossejat a l'Ametlla de Mar, del 7 al 16 d'octubre.
I el dia 8, diada de l'arrossejat a la Confraria de Pescadors.
Més informació a visitametlladamar.com. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
La pujada de preus del carburant...
Si continua pujant la gasolina, haurem d'anar a treballar amb una catifa voladora.
No et preocupis, que som subscriptors de La Vanguardia i tenim tots els descomptes del Club Vanguardia. Gasolina, supermercats, restaurants i fins i tot catifes. Però que siguin voladores, ja no t'ho asseguro.
Subscriu-te a La Vanguardia i gaudeix dels descomptes del Club Vanguardia.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
el 16, el 17, el 26, el 30 i el 35. I els sols, el 3 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I amb Antonio Baños, i amb Carles Fernández, i amb Sara González, i amb Milagros Pérez Oliva. Volia 30 segons, però 30, eh?
Sí, perquè mira, el Carles aquí, va parlar.
Aquí estem comptant, eh?
Res, no, només volia respondre a la Mila, que puc entendre els arguments que posa sobre la taula, però crec que hem de distingir entre els arguments que, des del punt de vista polític, podríem considerar lògic nosaltres, i el posicionament que hi ha a Esquerra Republicana, que és el que hi ha. I què diuen Esquerra Republicana? Que no negociaran, i això ho van verbalitzar
sí,
dijous,
sí, sí, sí,
que no negociaran els pressupostos amb grups que no defensin l'autodeterminació i l'amnistia. I, per tant, què buscarà Esquerra Republicana? Que si el PSC és qui ha d'acabar facilitant l'aprovació dels pressupostos, ho facin de forma gratis i no sigui perquè ells bueno, ho han negociat. Tot
gratis,
i que en política
de gratis
no hi ha res.
O a canvi del seu sí, sí, suport als pressupostos de Madrid. Ja està. Fàcil, així de fàcil.
Però això ja passarà.
Carles.
Això ja donem per suposat ja què passarà.
Govern, com ho té Esquerra?
Jo
volies afegir una altra cosa, perdona.
No, jo crec que té relació. Jo crec que Esquerra ha après que associar-te amb algú que no et resol res no acaba d'anar. Perquè si tu incorpores els comuns, però si els de Junts no et voten els pressupostos, de què ha servit incorporar els de Junts?
Els comuns.
Els comuns, perdó. De què ha servit? Els pactes s'han de fer amb els grans per tenir estabilitat, per tenir tranquil·litat, per no tenir fugues, per no tenir fuites. I, per tant, vaja, jo no veig l'entrada dels comuns a govern. No la veig, bàsicament, per això, perquè no et resol res. No, entres al Parlament, efectivament, amb una coreografia de consellers i de grups polítics diferents, però has de seguir anant a picar pedra. I...
amb el PSC sol tampoc, eh? No?
Eh?
Dona 66 poc, no? Diputats, no? Falten
no,
dos.
Clar, però no és el mateix.
No, però vull dir que la dificultat de pactar directament amb PSC...
Però no és el mateix, diguem, eh? I per altra banda, clar, Barcelona està aquí. Barcelona està aquí.
Òbviament.
I recordem que...
I pesa molt.
I tant que pesa. Recordem que el guanyador de les seleccions a Barcelona, que era Ernest Maragall...
En un dia tonto?
Es va menjar uns pressupostos...
Va dir que sí.
De Colau, diguem, com un gripau dels més grans que s'han vist als faristols del Parlament, perquè li va imposar el partit.
Sí, sí. Mm? A ser maco aquell, no? Sí,
perquè
sí,
els comuns
no.
Ho van posar de moneda de canvi.
Ja està, sí, ni sí. Més ni menys. O sigui, o tu m'aproves Barcelona, jo t'ajudo.
Per això dic que jugaran les seves cartes.
Sí, però Sara, aleshores, els comuns servien per sumar.
Sí, sí, clar. Tenien un vot determinat.
Servien per sumar.
I ara és veritat que no seran suficients. Sí, sí.
En tot cas, els tercers a negociar ja seran els comuns, però els primers no.
Marc.
Perquè no t'acaben de resoldre massa res.
El Marc m'està aixecant el dit. Digues.
Sí, hi ha dues peces necessàries per poder sumar majories. És a dir, necessiten tres partits, Esquerra un d'ells, i llavors o Junts o el PSC, i després els comuns de la CUP. Fins ara la peça de Junts ja la tenien i, per tant, era només buscar o comuns o CUP, o també el PSC podia ser una opció. Si sigui entrant al govern o amb alguna mena de pacte estable tenen assegurat el vot dels comuns, ja només hauran de buscar PSC o Junts. I els pressupostos són... un element fonamental, és el primer gran repte que tindrà el govern monocolor d'Esquerra, perquè és el valor d'oxigen que determinarà la durada de la legislatura. Si aconsegueixen aprovar aquests pressupostos, que de fet estan bastant mastegats ja, perquè sí. estaven pactats internament almenys entre els departaments de Junts i els d'Esquerra, veurem ara aquest pacte si sobreviu a la sortida de Junts del govern, si Junts se'ls mira amb els mateixos ulls, si Esquerra els manté tal com els ha deixat Jaume Giró, i també, a més, estaven molt parlats amb els comuns. Per tant, està tot bastant a punt. La previsió que tenia el Consell d'Economia és que pels vols del 20 d'octubre d'aquest mes, d'aquí 15 dies, els presentava, els portava al Parlament amb la previsió que a finals d'any, al desembre, s'aprovessin. Són un valor d'oxigen perquè, si s'aproven, això permet que, evidentment, amb tots els altres obstacles que pugui trobar-se Pere Aragonès al Parlament, però que el gruix de la seva acció de govern estigui assentada per tot l'any que ve, i que si els ha de prorrogar un any més, una pròrroga d'un any tampoc pot ser tan extraordinària, i per tant que dos anys vista els pugui passar amb uns pressupostos que li permetin tirar milles.
Saps què aniria molt bé ara? Una enquesta ben feta d'avui, si hi ha eleccions al Parlament de Catalunya, què passa?
La deben d'estar fent ja.
No, avui està massa calent tot.
Què passa?
Avui no serveix la
enquesta. La deben d'estar fent,
és una pregunta que...
És la pregunta que es fa en
aquest des d'ahir, jo me la faig, perquè aquesta decisió de Junts, electoralment, quin impacte té? Beneficia Junts i Partit d'Esquerra, al revés?
Hem de saber si el votant independent...
A tothom, el votant independentista es diu aneu a fer punyetes i me'n vaig a casa?
El votant independentista tal com el coneixem, que és el que tu deies, 11 de setembre, mobilitzacions, entusiasme, ara decepció, després del 17, si està... Primer, per alguna de les dues vies, perquè pot ser que no estigui ni per cap de les dues i hi hagi abstencionisme independentista. Això podria ser, perquè, mira, ja no confio en cap dels dos. O que aquesta marxada de govern sigui vista com un acte d'autenticitat insurreccional i sigui premiada, o no. Pot ser que la gent estigui ara més pendent d'una altra cosa. És a dir, sí que és cert que el que seria la massa independentista, aquells mítics 2 milions, que vés a saber... quants eren, i més a saber on estan. Per això et deia que igual la jugada de Junts, ara perds visibilitat, perds poders, perds diners, però igual, dintre del votant, no dic més abrandat, però el votant que sí que fa els deures com independentista, ha sonat bé marxar al govern. Igual, home, perquè si consideres que Esquerra, pactant a Madrid, està traint l'agenda independentista clàssica, marxar al govern és un gest de valentia. Ara, que això sigui premiat a les urnes, jo, ni idea. Bueno, no, ni jo...
De fet, hi ha unes eleccions...
Ni jo, ni Déu pare.
A tocar, que és el mes de maig, que ja sé que les regles canvien radicalment, no, però vaja, també són indicadors, Marc.
No, però jo crec que pot ser interessant una enquesta d'ara, però ho serà més d'aquí unes setmanes o mesos. Això, hi ha molta... Quan es fan aquests debats, per exemple, de si... jo recordo un, el devia ser cap allà el 2017, no?, de si s'ha d'abandonar el Congrés dels Diputats.
Ah, sí.
No? Aquests debats que es fan de tant en tant. La reflexió la que feien molts partits és que una cosa és dir marxem i tens els titulars, tens el protagonisme el dia que marxes, però l'endemà ja no, ni el dia següent, sí, ni l'altre, ni l'altre. Per tant, la foto interessant de com està demoscòpicament el país, jo crec que pot ser més acurada fer-la d'aquí uns quants dies.
Em permeteu anar a Sant Jaume, perquè em sembla que torna a haver-hi moviment. Sotillo.
Doncs sí, Xavi, ara mateix acaba d'entrar la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. Ha arribat, ha entrat, està pujant les escales i a reunir-se amb Pere Aragonès.
Ah, perfecte, perfecte. Doncs ja tenim a Laura Vilagrà i a Pere Aragonès al Palau de la Generalitat. Arriba una hora després, eh? Venim sí, més lluny.
Potser el president havia de parlar amb algú altre.
Marc, què pot passar avui aquest matí allà al Palau?
Home, jo crec que ara és configuració d'equips trucades, no? Anar veient ara els mitjans aquestes hores és allò d'anar fent travesses, anar fent apostes, porres, tornar a treure les carpetes dels noms que es van sortir quan es va fer el govern, no?
Em truquen,
Tinc un amic que podria ser conseller. Conseller.
El Baños ahir feia un tuit dient que tenia el telèfon carregat.
Jo,
preparat.
Per qualsevol càrrec, a qualsevol conselleria, el que vulgueu, eh?
Però sobre això, Marc, tu creus que ja el tenen, aquests set consellers? Tu creus que els tenen, ja?
Jo crec que sobre el paper poden haver fet alguns dibuixos aquests dies, però no, el que ells asseguraven és que el que no ha fet el president encara és despenjar el telèfon, i això és el que començarà a fer a partir d'avui. En l'aspecte més formal, encara no han sortit publicats al Diari Oficial els decrets de cessament dels actuals consellers.
És cert,
clar, encara ho són.
Encara ho són, tècnicament. La reestructuració que pugui fer del govern és el primer pas, per tant, primer ha de fer l'esquema del govern si hi ha gaires canvis, si hi ha aquestes fusions de departaments o moviments de competències, i després és buscar els noms. I llavors, si voleu, comencem aquí a tirar doncs, alguns que han anat sortint, que han sortit en alguns diaris, que provenen ja d'aquelles travesses que es feien o d'aquelles opcions que van haver-hi quan es va configurar el govern. I a partir de demà, possiblement, si no dilluns, jo crec que, com ho ha dit la consellera Vilagrà, no? L'objectiu és el conseller executiu de dimarts que s'hi assegui ja el nou govern. Per tant, la presa de possessió hauria de ser dilluns o a tot estirar dimarts.
Mira, ara que cites el que deia Laura Vilagrà, perquè no ho hagis sentit, ha dit exactament això.
Estem acabant de configurar-lo i probablement la setmana vinent, a principi de setmana, doncs tindrem aquest govern configurat i el presentarem.
Per dimarts ja hi haurà reunió executiva del nou govern?
Bé, en tot cas, treballem amb aquest objectiu.
Treballem amb aquest objectiu, deia Laura Vilagrà, a les 8 del matí. Per cert, i encara vinculat a això, jo tinc la impressió, els que no han sentit el document abans, mira, el podrem tornar... No el tornem a sentir, que dura 30 segons, és massa. Però el moment en què parlàvem dels comuns, Laura Vilagrà fa una mena de moviment que diu... Bé, hi haurà aspectes que segurament canviaran, no? Està donant a entendre, Marc, em sembla que aquí tothom està una miqueta d'acord, que no hi hauran tantes conselleries com n'hi havien fins ara.
Clar, és una manera fàcil de... Sí. Primera, si hi ha un sol partit que pot concentrar, sí, i l'altra, de no necessitar tanta gent, no? Concentrar els departaments, crear, no sé si cal, superconselleries, en altres èpoques del Pujol s'havien fet això, no? Macroconsellers, no? Macroconselleries, no sé si cal tant, però sí concentrar competències que ara estaven separades. Serà interessant, després ja hi haurà temps per fer aquestes anàlisis, però, per exemple, el Departament de Territori, de Polítiques Digitals i Territori, ara era... Fa moltíssims anys, és un departament històricament a mans de primer Convergència i Unió i ara Junts per Catalunya. Allà és un, jo diria que és el bastió més important en el govern que tenia Junts per Catalunya, el que sempre ha volgut conservar. Clar, allà hi haurà uns canvis que seran de profunditat, suposo, quan hi hagi aquest relleu.
El que seria infraestructures, per dir-ho així, no?
Exacte, tota l'àrea de les infraestructures.
Obres i vinga,
sí,
no?
Bueno, jo una cosa, un petit aspecte...
Què volies dir, Baños?
No, bueno. Que no em truquin d'això, que no sé res. Bueno. No em truquin d'un altre lloc. un petit aspecte que sempre fem broma, però és important, l'aspecte humà. És a dir, quan tu estàs a la travessa... Avui mateix, aquest matí, igual ens està escoltant. Hi ha gent que té una feina, està a la universitat o té una empresa i la sospita que la trucaran de Palau aquest matí, no? Què fas? Perquè, clar, la situació no és fàcil, el govern no és fort, ho deixes tot i vas a la conselleria. La conselleria, per algunes persones, és un premi, per a altres no tant premi, perquè deixes a vegades carreres que estan ben encarrilades, no?
Estirar els daus.
Estirar els daus, és a dir, i hi ha gent que dius, hòstia, ara si em truquen a mi, no sé, consellers i quadres, sobretot per fills més tècnics, sí, per fills més tècnics que tenen bones feines, que tal vegada treballen això en empreses internacionals.
Però això ara...
I una part humana, que, perdona, que és això, que sí, ara hi ha famílies... que, carinyo, com en truquis, no. I aquest moment, que nosaltres sempre ens burlem, però realment són, bueno, són decisions que són difícils de prendre. No, no, però, penseu que ser polític és un sempre és un premi. I,
però no d'ara. Bueno,
és que aquí una de les dificultats, perdoneu, però sí, és... més enllà de si hi ha
arrossegar gent a un projecte...
Correcte, dels quadres de partit. No és... Una cosa del quadre partit t'ha tocat, no?
Sí,
o sigui, ara
sí, sí.
Portes aquí esperant...
No, no, a més estaràs content perquè portes des de les joventuts del
correcte
partit esperant ser-ho.
Això és una cosa. És una però cosa. Anar a buscar un especialista,
ara,
un perfil d'algú que és
tècnics,
expert en un camp i és un independent, etc, en les condicions... Vaja, no ho sé, Marc, però què hi penses? Però en les condicions actuals convèncer que tu tens 33 diputats i serà un govern estable i fort, com deia Laura Vilagrà...
I amb una crisi que Elvira, de tota mena, diguéssim. No?
Anar a buscar independents és una tasca complicada.
És difícil que hi hagi gent de prestigi que vulgui acceptar una oferta d'aquest tipus a aquestes alçades. Primera, pel context social i econòmic,
clar,
també després, perquè per la fragilitat del govern, i en tercer lloc, perquè estem com a molt a mitja legislatura.
Sí.
Per tant, no és allò a llarga vista. Com deia... Bueno, de fet, s'hi ha trobat també ara els consellers de Junts, no? Jaume Giró va acceptar amb la previsió de ser-hi 4 anys. Victòria Alsina també s'han trobat que no acabaran sent tants, no? Doncs buscar gent de prestigi que s'hi vulgui posar sabent que hi ha aquestes condicions és complicat.
Clar, d'haver-hi un component de lligam polític, d'identificació amb el projecte polític, i després, quan parlem d'independents en l'òrbita d'Esquerra, Marc, tampoc n'hi ha tants. Vull dir que realment estem parlant...
Ja ho vam veure en la composició de l'actual govern.
Clar, estem parlant d'un cercle molt petit, no?, que pot rebre trucades, no?, com deia l'Antonio.
La sala Tàpies pel Consell de Govern jo crec que no és tan complicada d'omplir.
Ah, sí, exacte.
Les secretaries generals ja comença a costar. Les direccions generals és molt difícil, molt difícil complir-les tots amb...
Diguem,
la mà d'obra, entre cometes, no? Sí. Disponible.
Però aquest és un
I
problema...
Hi havia un tema que jo algunes vegades he fet conya, que és que la sala Tàpies pot agafar tot el Covid i haver-se d'aïllar tots, i la màquina rutlla.
Sí. Ah, sí, sí.
Els secretaris generals poden agafar, quan fan el Consell Tècnic, diguem, la Covid amb els de la sala Tàpies, i també rutlla. Quan ja els directors generals agafen el Covid, comencem a tenir un problema. Però, sobretot, els subdirectors generals, aquests són els que no els hi pot passar res. Llavors, les modificacions han de ser molt quirúrgiques. Molt quirúrgiques. I no és gens fàcil,
bueno, és
acumular
que...
conselleria. O sigui, fer una conselleria de justícia interior, per exemple, perquè pensem que aquest, diguem, és el que pot semblar raonable, una cosa és juntar-la per dalt. Passa res. Però llavors baixa.
Sí, sí.
Comença a baixar.
Sobre aquest cas, mira, jo llegia aquest matí l'apagant a La Vanguardia que deia Esquerra creu possible mantenir la segona línia del sotogoverno en els departaments.
No
és a dir, intentar mantenir el que ja hi ha.
Home,
en el cas, per exemple, diu, home, l'experiència és la... Ara que cites interior, Pere Ferrer, un senyor que políticament no era de l'entorn del partit que governa en aquella conselleria.
Ells sostenen la seva pròpia crisi, també.
Exacte. Bueno, sí, això és una altra cosa. O, per exemple, el cas de Joan Delort.
Sí,
que és un històric...
Bueno, de l'hort pot anar a qualsevol lloc, ja, eh?
Però això segurament seria, com deia el Carles, la versió més fàcil, perquè ara canvia a mitja legislatura, amb aquesta feblesa, tots els directors generals...
No, i
el
projecte és engegat, sobretot.
Exacte.
No, i no solament això, sinó que Esquerra té una oportunitat de captar tota aquesta gent, captar-los directament, políticament, perquè són gent que té càrrecs, vol dir que gent que entén la política des d'una perspectiva pragmàtica, que alguns d'ells probablement són tècnics de sector, que coneixen el seu sector i que poden estar
clar,
a disposició de seguir mantenint les activitats.
I l'oportunitat és doble. Aquí hi ha l'interès d'Esquerra Republicana de tenir aquesta xarxa de càrrecs coberta i després aquests propis càrrecs també pot ser que bona part prioritzin el poder continuar tenint aquesta feina. Sí. I per tant, que només pleguin aquells que realment tenen una adscripció política molt forta i un lligam molt fort amb Junts.
Abans, quan això va passar, quan va marxar Esquerra del tripartit, també hi va haver es van mantenir els càrrecs de segona fila, van quedar al govern, hi va haver una mena d'acord tàcit entre els dos partits, entre el PSC i Esquerra, de no tocar els càrrecs de segona fila. És veritat que allà hi havia unes eleccions ja a la vista i aquí no, però pot ser una opció que satisfaci, diguem, a totes les parts.
La pressió que rebran, crec, vaticino, a càrrecs, diguem, intermitjos de Junts...
Per marxar.
No, per marxar no, perquè has de marxar.
Has de marxar.
Jo crec que serà d'una contundència.
Jo crec que és fàcil. També és més fàcil. Trenco el carnet i em quedo, també.
És una opció, però que diguem, qui a futur pensi cosetes, no serà perquè s'han de designar candidats a coses, etcètera.
I ens hem oblidat, perdona, ens hem oblidat del nivell municipal que tu citaves abans.
No, jo no me n'he oblidat, abans ja te l'he apuntat.
Aquí, ja callo.
Oh, digues què, del món municipal.
No, que estàvem parlant de que es necessita... O sigui, que Junts pressionarà perquè molta gent marxi, però, clar, molta gent, regidors i alcaldes, ja estaven constituint els seus equips, i tot això, i aliances i pactes amb Esquerra i no sé què, molts pobles,
i
que ara durant uns mesos no sabrem...
Perdona, i perquè hi ha una contradicció flagrant. Junts se'n va del govern, però no se n'ha anat de la Diputació.
Ah, bueno, hombre...
A veure, mira, Antonio, d'això...
Per la gent que hagi de renunciar a un projecte personal...
I veus que els de la Diputació no marxen...
Que li ve algú a dir-li, vés-te'n, quan tu no te'n vas de la Diputació...
Anem a veure, perquè els que diguem, fins ara guanyaven a Junts, són els que mantenien el pacte de la
Diputació.
Ara han guanyat uns altres.
Bueno, sí, però escolta'm, també és... Fa molta mandra marxar de la Diputació de Barcelona.
Antonio, del que apuntaves exactament tinc les dades al cap. És a dir, l'aliança entre Esquerra i Junts continua a 3 diputacions, a 10 consells comarcals, a 70 municipis, entre ells 7 capitals de comarca.
Olé!
Ja tenim la...
Escolta, però que és la computadora Sara González, espectacular.
Saber i ganar.
No, bueno, perquè hem estat revisant tota la setmana on continua l'aliança.
Sí,
anem a consells comarcals, per exemple, on l'aliança sigui Junts PSC, n'hi ha 11. Si busquem aliances a consells comarcals entre Esquerra i PSC, no n'hi ha cap. El que passa és que a Ribera d'Ebre, si no m'equivoco, governen tots. Hi ha com una mena de govern de concentració. I a nivell de diputacions, les tres que governen Junts i Esquerra són Girona, Tarragona i Lleida.
I això ho tenim resolt de fa molt de temps.
Però no passa.
Les lògiques de les eleccions municipals no tenen
res. Sí. Surts, dius això i ja està.
Però aquí no ens atabalessin.
Cosa que jo crec que és veritat. Jo crec que és veritat, una lògica municipal... No, jo crec que és absolutament veritat.
Però que aquí ja hi ha un consens entre tothom. Que aquesta és la frase, ja està. No passa res.
Sí, però és real. Anaves a un poble de 500 habitants...
Que sí.
Clar, pactes amb el PSC, aquest compte com... Bueno, però és que és el veí de que no sé què, que fa 30 anys que tenim les mateixes idees i...
És que la idiosincràsia municipal...
Bueno, per això, és una lògica.
Permeteu-me només una última... Abans d'anar a la publicitat...
Més?
Avui el tema de... El conveni...
Escolta, hem de trencar molts governs, perquè hi ha més anuncis,
Ja ho tenim, això. No hi ha conveni.
Sense govern no hi ha conveni. Missatge que em fan arribar diverses persones d'un diputat d'Esquerra Republicana, que es diu Jordi Orovich, d'aquest matí, regidor a Lloret de Mar, que tuitejava a les 8:30 del matí, diu, avui es respira un aire molt més net i fresc. Serà la pluja? Ara tornem.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Els pares sempre t'han donat el millor. Ara... tu també els hi pots donar. Residències per a gent gran d'Homus Vi. Se sentiran com a casa amb la seguretat d'estar atesos i cuidats les 24 hores del dia. Residències d'Homus Vi. Vine a conèixer-nos. 945 65 85. domusvi.es.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la gala femenina de futbol europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. El futbol es torna a vestir de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
Una gran cursa i un gran escenari. El 16 d'octubre vine a fer el rècord a Sant Cugat i gaudeix del recorregut de la cursa de RAC 1. No t'ho pots perdre. L'Ajuntament de Sant Cugat dona suport a la cursa de RAC 1.
Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Vine a conèixer el concepte Lifestyle de les botigues Porcelanosa. Et sorprendràs amb els nostres dissenys exclusius i una gran varietat de productes innovadors. I ara del 14 al 29 d'octubre aprofita els dies Porcelanosa i gaudeix de descomptes molt especials. Renova el teu espai a Porcelanosa, ara i sempre a prop teu.
El vermell d'un gran reserva, el taronja de les melmelades i les carbasses i els bolets, el groc a les fulles que cauen, el verd a les que es queden. I les millors postes de sol acaben en rosa mentre se sopa. Ara, amb un 25% de descompte, torna a somiar on els colors donen vida a la tardor. Paradores.
Emporta't amb l'Avantguàrdia les mantes Montse Interiors, ideals pel sofà o pel peu del llit, i deixa't abraçar per la seva suavitat. Entra al web montseinteriors.com i aconsegueix la teva per tan sols 19,95 €. Només amb l'Avantguàrdia.
Per presentar el sorteig 11 de l'11 de l'11 hem fet venir la Laura. I ara veureu per què. Laura, digue'ns, quin dia vas néixer?
L'11.
De quin mes?
De l'11.
A quina hora?
A les 11 i 11.
I ara digue'ns el teu número preferit.
El 6.
No, home, no. Vinga, va, digues al final.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb 11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Aquest 11 de l'11 també pot ser el teu dia.
El 6, també que anàvem.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts per 3 quarts 11 del matí. Avui acompanyes de l'Antonio Baños, del Carles Fernández, de la Sara González, de la Milagros Pérez Oliva. Recordem que hem pogut parlar amb Laura Vilagrà aquest matí, la consellera de Presidència, i també amb Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya. Sabem que des de les 9 i mitja del matí, des de 2 quarts de 10, en aquest cas des del Palau de la Generalitat, ja hi és el president aragonès, que evidentment està fet tot el tipus de gestions. Crec que, Marc, el DOC encara no s'ha publicat, del cessament del govern, diria, a aquesta hora del matí.
No, però, exacte, hi ha el diari oficial la jornada d'avui, però l'annex que s'ha de fer amb els cessaments encara no ha sortit publicat, i això pot passar, no cal que sigui allò, normalment surt a la mitjanit el DOC del dia següent, però amb l'edició digital pot aparèixer en qualsevol moment del dia.
Val. En tot cas, esperarem a veure perquè que sigui oficial el cessament dels membres dels consellers de la Generalitat de Catalunya, i a partir d'aquí les tasques per trobar els seus substituts i veure en què queda aquest govern, en quines carpetes. Per altra banda, tenim que a partir de la 1 del migdia ha de comparèixer Salvador Illa, el cap de l'oposició en aquests moments, i que té un paper clau en el futur del Parlament de Catalunya i d'aquest govern d'Esquerra Republicana, i evidentment després aquest Consell d'Esquerra, que serà cap al punt del migdia.
I el BIAC.
I el BIAC.
A la 1.
A la 1, crec que m'han dit una mica més tard, pot ser? No. Va, ah, té el seu...
Sí.
La seva pròpia executiva, sí, correcte. Ara que he citat Illa, Marc, com, des de la perspectiva de PSC, les 8 del matí dèiem, segurament el gran guanyador d'ahir és Salvador Illa. Fins a quin punt creus que és guanyador del que va passar ahir al PSC i en general els socialistes?
A veure, jo crec que el que va passar ahir acosta més Salvador Illa a la presidència de la Generalitat, en termes generals. Ara, També haurà de saber jugar les seves cartes bé a partir d'ara al Parlament, amb els condicionants, alguns han sortit, em sembla que la Sara n'apuntava alguns, no? Perquè en certa manera tots són vasos comunicants amb el que podrà passar a Madrid, i per tant pot haver-hi la temptació. El més fàcil que li podria sortir a Pedro Sánchez ara és que, com va passar la seva època amb Aznar i Pujol, de dir, doncs, un calla aquí i l'altre calla allà i aprova tot el que anem portant, no? Aquest seria l'esquema fàcil. De fet, és el que voldrien els comuns, ampliant-ho també a l'Ajuntament de Barcelona, no? Ens ho votem tot, ens facilitem la vida a l'alcaldessa Colau, al president Aragonès i al president Sánchez, i aquí impulsem estratègies d'esquerres, de governs d'esquerres, sense trepitjar-nos els talons els uns als altres, no? Però, és clar, això és el que intentarà evitar també Esquerra Republicana, i aquí veurem, també tindrà una pressió molt forta si tornéssim a un esquema de tripartit, el que passava al Parlament. L'estratègia que va tenir Convergència i Unió era d'una oposició dura, aixecant el llistó sempre, en aquell moment, amb la reforma de l'Estatut com a debat principal, sempre aixecant el llistó i assenyalant Esquerra com a els que renuncien a ampliar l'autogovern. Per tant, Esquerra tindrà una pressió molt més forta ara de qualsevol cosa que pacti amb els socialistes a Madrid i al Parlament de Catalunya. Per tant, el paper del PSC aquí és, i jo crec que l'estratègia en certa manera serà la mateixa que ha tingut fins ara Salvador Illa, que és d'anar allargant la mà i posant en contradicció Esquerra, en el sentit de dir, ho tindrien més fàcil si volguessin, però no volen pactar amb nosaltres.
El PSC li aniria a veure unes eleccions a dia d'avui?
Les enquestes internes que tenen el partit i també les externes que s'han fet fins ara sí que el situen com a partit que guanyaria les eleccions de la mateixa manera que ho va fer el 14 de febrer. Però Salvador Illa té clares dues coses. La primera, la que comentava el Marc també, no? I és aquestes mans lligades pel fet d'haver de garantir l'estabilitat també del govern de Pedro Sánchez, que passa en aquests moments per l'aritmètica amb Esquerra Republicana. Però també té un altre problema, i és que a Catalunya no governa qui guanya les eleccions, sinó qui és capaç de teixir aliances. I el principal problema que es va trobar Salvador Illa després d'haver guanyat les eleccions és que no tenia els suports suficients com per ser president de la Generalitat. Llavors, Illa no només vol guanyar les eleccions, sinó que les vol guanyar amb una distància prou contundent com per poder governar. I ell creu que això es guanya a costa de visibilitzar la ruptura del bloc independentista. És cert, com diu el Marc, que en aquests moments
d'alguna manera,
perdona,
Sara, enviant els independentistes a casa el dia de les eleccions, d'alguna manera.
Un factor és la desmobilització, l'altre és que tu siguis capaç de mobilitzar els teus propis i de xuclar votants, per exemple. Sí, però aquesta estratègia de xuclar vots de Ciutadans ja no va funcionar el 2019. De fet, amb
però
la repetició
està pitjor,
amb la repetició electoral de les eleccions estatals del 2019, el PSC va perdre 100.000 vots. Per tant, no és tan matemàtic que l'absorció de Ciutadans et faci créixer, perquè també aquí hi ha uns altres partits del bloc independentista que han de créixer. En el seu dia era Vox, en aquests moments en enquestes tendeixen a situar a l'alça el Partit Popular. Per tant, és veritat que Salvador Illa avui està més a prop del seu objectiu, però el que seria més lògic del principal partit de l'oposició, si considera que aquest govern, com ha dit, està esgotat, no té rumb i no té líder, seria que estigués demanant moció de censura o eleccions. Això no ho està verbalitzant pel que deia, perquè té aquestes mans lligades, perquè Pedro Sánchez necessita l'estabilitat amb Esquerra
a Madrid.
I perquè
si fa una moció de censura no té cap possibilitat
de guanyar-la.
Ara us pregunto sobre això, però Quim Torra mira precisament sobre aquest mateix punt que deies. Quim Torra, tuit de fa 5 minuts, no arriba. La primera ministra danesa amb el seu país al 9% d'inflació, patint com tota Europa les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, convoca eleccions arran del trencament del govern de coalició. Quan et quedes sense recorregut polític, la millor solució és donar la veu als ciutadans. Quim Torra demanant eleccions a Catalunya com a Dinamarca.
La pregunta és qui seria el candidat de Junts en aquests moments.
Clar. Mira, era una cosa que volia comentar.
Bona pregunta.
És una cosa que volia comentar, perquè, clar, ara hi havia dues ànimes.
Laura Borràs.
Però hi ha uns guanyadors, clars.
Sí,
ja està.
Sí, sí, però la guanyadora de la...
Però no ho va sotmetre a la votació de la militància.
La guanyadora de la consulta d'ahir va ser Laura Borràs, però del Congrés va quedar sí, tercera.
Però les grans llavors, decisions les sí, pren la militància. Clar, doncs, ja,
sí, sí, però ara, en fi. Ara... Però escolta, té un problema jurídic també, Laura
sí,
Borràs,
sí, sí, però...
mig, però...
Això és el que limita d'alguna manera clar. Que ella pogués ser eventualment la candidata una altra vegada.
No, per ser candidata no, per ocupar el lloc.
I una altra pregunta. Però, Jordi,
però si es pot ser candidat
i no ocupar pregunta, el lloc. Una altra pregunta que em balla el cap. El Jordi Sánchez... s'ha quedat en un càrrec, diguéssim, teòricament simbòlic, però, en fi, que era crear el think tank de Junts. Ell volia quedar-se al govern. El Junts marxa. És a dir, el think tank...
Quin segell tindrà, no?
Quin segell tindrà, perquè si Jordi Sánchez crea un discurs i una doctrina d'una cosa que ja ha perdut...
No se'm despisteu, que us ho havia preguntat pel PSC.
No, bueno, però perdona, no.
Que torneu a Junts.
O sigui, marxarà Jordi Sánchez del think tank?
Però jo crec que el govern de Sánchez falca a Pere Aragonès...
Estàs parlant del PSC.
I Pere Aragonès falca a Pedro Sánchez.
Això, aquesta aliança és un matrimoni de conveniència super.
Altra cosa és Barcelona. Altra cosa és Barcelona. Perquè, o sigui, fins als pressupostos, jo crec que aquí ja passa any empeny i la cosa sortirà amb alguna esgarrinxada, però sortirà.
Com,
i ja
com
està.
Cada...
Quan hagin passat els pressupostos i llavors anem a lluitar per les places de veritat, perquè Pedro Sánchez... necessita Barcelona, Pedro Sánchez necessita València, Pedro Sánchez necessita Sevilla, no? O sigui, necessita sí, sí, sí. Poder dir estic, perquè si es queda sense les grans ciutats tindrà un problema, que ja el té, però encara el tindrà més gran. A Barcelona governarà qui guanyi molt bé, no bé, molt bé, perquè si no la combinació
el problema...
ja ens la sabem. I ara, perquè sóc cabut i ja m'agrada perdre, no passa res.
Encara trobo més sentit
a la figura de Miquel Iceta.
Hosti, fa dies que ho dius, això.
Encara trobo més sentit.
Això, pel que sembla, té intenció de proclamar Collboni dins d'uns dies.
Sí, ho van anunciar.
Això que no crec que això es canvi ara.
El dia 5 de novembre es confirma Collboni com a candidat. Ahir va començar la recollida de vals.
Però tu fes càlcul.
Sí, sí, sí.
I Esquerra i Comuns, amb un o un altre, sumaran a Barcelona.
Però és que, a més, jo...
amb un de primer sí, o l'altre, sí. Sumaran. Per tant, si no guanyes molt bé,
sí.
Adéu-siau.
I el meu argument continua sent el d'abans, no?, que li deia la Mila. El que podem veure nosaltres com a lògic, de vegades, no s'ajusta a la realitat dels partits. Va haver-hi una pulsió del PSOE per situar o per sondejar el nom de Miquel Iceta com a alcaldable, que va ser aturada directament per la cúpula del PSC, és a dir, per Salvador Illa. Per tant, en aquests moments... Collboni està blindat com a alcaldable. També en un moment donat es va posar en circulació el nom de Jordi Hereu. És a dir, quan es posa en circulació el nom de Xavier Trias...
Però ahir va passar el que va passar.
Agafen nervis a les files socialistes i comencen a parlar d'altres noms.
Va ser la de Pedro Sánchez.
Sí.
A més, immediata.
Però perquè el dia no va voler.
El que hagueu de fer a Barcelona o a Catalunya ha de passar per mi. Perquè immediatament
no, li van preguntar, no, a veure, li van preguntar, va contestar d'una manera super, super allò, no, jo no entro, però estabilidad, però estabilidad.
No entro, però...
Claro.
Quieto,
no entro,
quieto,
però...
Però
em refereixo que volgué-li donar a la intervenció de Sánchez una desautorització de l'Illa, no.
No,
no. Però és el president del Partit Popular.
Però li va donar una ruta a seguir.
A veure, un moment. Parlant d'eleccions municipals. Última hora, Tituti. L'Assemblea Local d'Esquerra Republicana a Santa Coloma de Gramenet acaba de ratificar per unanimitat la candidatura de Gabriel Rufián per l'alcaldia de Santa Coloma. Per tant, tot el que s'havia debatut, parlat, etc. Gabriel Rufián ja és el nou alcaldable de Santa Coloma.
Ho ha anunciat per Twitter ell també, que ve a Santa Coloma.
Ve a Santa Coloma.
No, que ve.
Que ve físicament.
Sí, ell, aquest matí hi havia un tuit seu.
No m'estranya que tu diguis ve, com si vingués cap a tu.
Sí.
Però tu no vius a Santa Coloma.
No, però a prop.
No serà un rol fàcil. Vull dir, estem parlant d'una de les alcaldies més consolidades del PSC, amb una majoria absolutíssima de
a nivell personal,
i per tant no tindrà fàcil.
Aquest moviment sí que em resulta estrany, diguem.
És premi o càstig? No ho sabem.
Aquí està.
Ah,
no
aquí
sé.
Estamos. No jo sé. Tampoc.
És estratègic.
Home, és estratègic, però
és estratègic, però ell diguem-ne, no era la seva
prioritat. És de ser rei del mambo.
Però mantindrà els dos papers.
Del Congrés.
Però mantindrà els dos papers.
La seva condició era mantindrà...
Mantindrà, però, a veure, tu pots mantenir l'alcaldia...
És un viacrucis fer la campanya amb contraparlón.
Ha guanyat com un 53 o 54, no sé, és que ha guanyat parlón.
És que en una època de fragmentació de partits a tots els ajuntaments a Santa Coloma hi ha 3 partits.
No, i a més... Parlon, superava el 50%
dels vots. Té 17 regidors, vull dir, una majoria absolutista.
Són... A l'àrea metropolitana... A l'àrea metropolitana, l'esquerra, diguéssim, metropolitana, que vol ser metropolitana, i el PSC, competeixen exactament pel mateix públic i tenen molt poca diferència de discurs. Amb la qual cosa, quina és la diferència entre Rufián i Parlon? Que Parlon té tota l'experiència del món i jo està guanyant.
Aporto una xifra que preguntava el Carles, el Partit Socialista a les últimes eleccions. A Santa Coloma de Gramenet va tenir el 51% dels vots, 17 regidors.
Per això t'he dit jo que encara que sigui una aposta estratègica, és...
17-27.
No és un premi.
No és un premi. Perquè, a més, amb quin discurs et diferencies de Parlon? Un rufián. Perquè no pot anar dient visca l'independència.
Rufián va esdevenir candidat a Santa Coloma el dia que va jugar amb la reforma laboral. I com que va jugar amb la reforma laboral i Moncloa es va emprenyar moltíssim, perquè sort d'aquells dos...
Aquell, el Casero.
Aquell que es va equivocar.
El Casero, bueno...
Perquè els dos d'UPN no entraven en el càlcul que fes
sí,
el que van
que
fer.
Sí, que un va fer que
sí,
un que
no. Et podies fer el dolent i no posaves en risc res, però a Moncloa no volien negociar amb ell. No el volien. És que no. I de sobte va aparèixer...
Marc.
Sí, no, crec que ho està recordant bé el Carles, eh? Si recordem totes les veus que van parlar i els que tenien el protagonisme, Rufián no va jugar en aquella negociació, no el vam veure a primera fila de la negociació. Era més entre el diputat, ara no en recordo el nom, d'Esquerra, que portava directament els temes laborals, i la direcció del partit. Si recordeu, fins i tot amb la visita de la ministra Yolanda Díaz, que es va reunir amb Roger Torrent aquella setmana prèvia. Per tant, aquí va passar de perfil Rufián en aquella negociació.
Per cert, una cosa, última hora ara també. Hi ha moviment a Sant Jaume. Saltillo.
Acaba de sortir el president Pere Aragonès en direcció a aquesta executiva extraordinària d'Esquerra i, per tant, ha estat una hora i 15 minuts, podríem dir, una hora i quart reunit i fent trucades aquí al Palau de la Generalitat, on encara hi queda, però, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.
Doncs acaba de marxar el president de la Generalitat de Palau cap a Esquerra Republicana. No és a les 12, l'executiva? No ho dic?
Es reuneixen prèviament i després és la roda de premsa.
Ho sabeu, cap a Esquerra?
Bueno, és que hi ha que reunió de l'executiva.
Això és el que ens ha dit la Gabriela des d'allà.
Hi ha reunió de l'executiva a les 12, no?
No, a les 12 és quan compareixen.
Es reuneixen abans, com els comuns. Vull dir, passa el mateix. En el cas de Gabriel Rufián, l'objectiu, Antonio, d'Esquerra Republicana, òbviament, no és guanyar en llocs on el PSC és el seu gran viver de vots i on té majories absolutes molt contundents, Santa Coloma, l'Hospitalet, Cornellà, sinó jugar a desgastar, jugar a engreixir la bossa de vots i després intentar influir en aquestes alcaldies sota la lectura que, aritmèticament, fem aquest exercici, si entra Vox en alguns ajuntaments, serà un actor que serà invàlid en la política de pactes, perquè el PSC sí que té aquesta línia vermella de no fer pactes amb Vox. Per tant, si tu hi ha uns regidors que ja queden en fora de joc, el pes d'influència que tu pots tenir és major a l'hora d'intentar teixir... No pactes de govern, però sí que intentar influir en la política municipal. I després hi ha Diputació de Barcelona. És a dir, els resultats que s'obtenen en els municipis repercuteix també en el pes que tu puguis tenir a Consells Comarcals i Diputació de Barcelona.
3 minuts i les 11 del matí, per cert que... hola, Cori Massip, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, perquè és que no han fet el temps, no sé si ho n'heu adonat, que normalment és just abans de les 9 del matí i hi ha gent que està pendent d'això, però el Cori, igual que el Martí Oliveres, van acompanyats d'uns cants d'ocells just abans de les seves aparicions.
Aigua de Ribes, patrocina el temps.
A veure, Gori, com serà el dissabte i en general el cap de setmana des del punt de vista meteorològic?
Doncs El dissabte tapat a gran part del territori, amb algunes tímides ullades de sol, però amb el paraigua a prop, sobretot a les comarques de Girona i nord de Barcelona, va plovent, van descarregant alguns ruixats i a la tarda se'n formaran de nou cap a l'interior. Irregulars aquí i allà, però que localment poden descarregar amb certa intensitat. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats avisos per intensitat de precipitació. Major probabilitat cap al Prepirineu, Catalunya central, prelitoral, potser també cap a l'interior de Lleida, Tarragona. I allà on hi hagi núvols, ambient de tardor. Al migdia l'ambient serà suau, agradable, amb màximes entre aquests 19 i 26 graus en general, fins tot una mica més baixes cap al Pirineu. Per tant, aquí es notarà aquesta fresca. Demà no fem net. Demà diumenge començarem el dia amb boires, alguns núvols, al matí més estones de sol, però a la tarda repetiran aquest ruixat, sobretot a punts de muntanya. Pirineu, Prepirineu, serralada prelitoral, i per tant, doncs, el paraigua encara no el podrem acabar de desar.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
Gràcies, Gori, eh?
A vosaltres.
Ja veieu que això va en paral·lel, diguem-ne, la política i la meteorologia, noi, estan enganxats. Una mica de pluges, tu veies amb el paraigua preparat.
Però això són benvingudes, les pluges.
Sí, home, sí.
Tenim espantanos allà baix.
Les polítiques o les altres? Bueno, també. Pràcticament les 11...
Les de l'aigua, que...
M'escriu al grup de WhatsApp, eh?
Què? Les 11 al matí, ja està, ja està.
M'escriu al grup de WhatsApp dels sindicaleros, eh?
Carles Fernández, Antonio Baños, Sara González...
Com que ja estem?
Milagros Pérez Oliva.
Jo em quedaria aquí mig matí.
Bueno, doncs si vols queda't per aquí, sí.
Ah, vale. Sí, perquè sempre, sempre estàs ben rebut. L'Antonio té sempre un problema quan surt. Què? Que va, què vaig fer? Sí. Un tallat o un vermut?
Ah, no ho saps mai?
No, perquè jo ara mateix...